Al matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter @radiosabadell. Instagram @elmatideradiosabadell.
Molta atenció ara, perquè avui és un dia per compartir, per pensar en els altres i també per actuar. Aquesta és la filosofia del Giving Tuesday que nosaltres ara volem descobrir. Com ho farem? Doncs primer escoltant a un dels seus promotors.
Bon dia, sóc el Juan Mezo, un dels promotors del Giving Tuesday a Espanya i Catalunya. Després del Black Friday i del Cyber Monday, avui toca el dia del Giving Tuesday. És un dia molt especial perquè és un dia que reclamem i es movem a tot el món per mostrar la importància de la generositat, que junts construïm comunitat, tots som més forts. I és un dia no per consumir, sinó per pensar en els altres, per veure què podem fer per un veí, per un familiar, per una organització de la nostra ciutat i què podem fer perquè realment el món sigui una mica millor. És un dia per cridar l'atenció sobre aquest aspecte i per fomentar la generositat i per aquesta generositat d'avui continuï durant els 365 dies de l'any. Moltes gràcies i que tingueu un bon dia de Giving Tuesday.
Doncs la veritat és que són moltes les persones, les organitzacions que donen a conèixer les seves accions solidàries i que busquen precisament a col·laboradors perquè facin doncs, aportacions econòmiques, també facin de voluntariat o també que intentin fer doncs, difusió, donar visibilitat a totes aquestes causes. Escoltem també doncs, el senyor Mezo que ens explica doncs, on podem trobar alguna d'aquestes iniciatives.
Si no sabeu què podeu fer, entreu a la pàgina web givingtuesday.cat, on hi ha més de 250 projectes, causes i entitats no lucratives que estan cridant i esperant la vostra col·laboració. Des de la lluita contra la fam, a les vacunes per persones amb metges a fronteres, la lluita contra la leucèmia, minuts per la recerca, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha moltes causes que necessiten el nostre suport. Gràcies.
Doncs nosaltres, evidentment, ens fixem en aquesta alternativa al Black Friday i també doncs, el que fem és explicar-vos algunes d'aquestes propostes a la nostra ciutat per intentar reduir el consum desmesurat i també doncs, impulsar, promoure aquesta solidaritat. I per això el que fem ara és saludar la Judit Sánchez, que és coordinadora de la Fundació Sid Mosquitia. Bon dia, Judit.
Hola, bon dia.
Vosaltres també, evidentment, no heu dubtat no, en sumar-vos en aquesta causa?
Clar, nosaltres ja fa uns anys que anem fent alguna petita campanya i bueno, ens volem iniciar més en això del crowdfunding i pensem que el Giving Tuesday és un dia molt important perquè a més és un moviment global i així sumem no, entre totes les entitats del sector social.
Doncs em sembla una iniciativa molt interessant. Explica'ns com us podem ajudar, no? Doncs què és el que vosaltres ens proposeu?
Nosaltres aquest any hem presentat un projecte per ajudar el grup de dones que tenim a la Mosquitia, a Guampusirpi, que treballen la xocolata, que és un cacau, treuen la llavor de cacau autòctona de la zona i la treballen de manera artesanal i biològica. Llavors, la necessitat que elles es troben és que, clar, aquella zona és la selva hondurenya, fa molta calor, molta humitat, i necessiten una nevera congelador per poder conservar la xocolata un cop la tenen ja transformada en tabletes per mantenir la temperatura i que no es faci malbé.
I per això doncs, el que heu ofert doncs, és un barcami, no? un precisament
sí.
doncs, una campanya a migranodearena.org. Explica'ns
sí.
això, com es pot col·laborar, perquè em sembla doncs, que des d'avui mateix no? ja podem contribuir en aquesta causa, i com?
Sí, nosaltres hem publicat el nostre projecte migranodearena.org, que és una campanya de micromecenatge, o sigui, és una pàgina de micromecenatge, i a través d'aquesta pàgina ens ofereix l'opció directament de fer la transferència al projecte. T'has d'inscriure a la pàgina i directament fas l'aportació. El bo que trobem d'aquesta pàgina, i per això la fem servir, és que qualsevol aportació que la gent faci al projecte, s'arribi o no a l'objectiu pactat, sí que arriba a l'entitat. Per tant, és una manera de poder fer una mica de, no, de hutxa i en el moment que sí que tinguem tot, poder enviar-ho i adquirir el producte.
O sigui, l'objectiu és intentar que en aquests 38 dies s'aconsegueixi doncs, el màxim possible. No? Vosaltres heu fixat, de fet, doncs, a 2.500 euros no? com a objectiu per aconseguir doncs, això, aquesta nevera i tots els utensilis que necessiten aquestes 50 famílies, no?, d'aquesta empresa que col·laboren per al seu projecte, però si no s'aconsegueix, doncs almenys no? Sí que us retornaran una part, no? Entenc?
Clar, la part que la gent aporti es guardaria i de cara al gener, febrer, aprofitant probablement la campanya de Sant Jordi, faríem la part que quedés pendent. És com ho hem plantejat per poder, durant l'any que ve, assolir l'objectiu i que puguin tenir aquest congelador.
Clar, per això vosaltres...
Per tant, si ho aconseguim ara, clar, estupendo, perquè ja el gener podrien iniciar la compra, el trasllat, perquè s'ha de comprar a la ciutat i traslladar per vaixell fins al poblat on estem nosaltres treballant. I això, no?, podríem ja a partir de gener. Si veiem que no, allargaríem una miqueta amb la campanya de Sant Jordi.
Val, o sigui, doncs ens ho feu fàcil, eh? No hi ha excusa per ajudar la causa, per contribuir-hi, per ajudar també per la gent, no? Per sacsejar una mica consciències. Judit, explica'ns com és el dia a dia, no?, d'aquestes famílies, d'aquestes dones, no? I per què és important que tinguin doncs, aquest material per fer viable, no?, aquest projecte.
Sí, és un grup de dones, són indígenes misquites, i, bueno, de fet, són això, aproximadament unes 50 famílies involucrades al projecte. Fa molts anys que treballem amb ells, inicialment sembraven anacardo, però, clar, triga molt en créixer el producte, hi ha molta deforestació també, hi ha molta crema indiscriminada per posar ramaderia, tenim molts projectes també, o sigui, molts problemes amb, no, amb això, no?, els colons que arriben i, bueno, i especulant amb la terra. I fa molts anys, fa ja potser 5-6 anys, o potser una miqueta més, van començar a treballar el cacau. Des d'aquí de la xocolateria Genescà van donar algunes pautes de com es treballava de manera, no?, pues més rústica, més artesanal, i allà pues, amb mecànics de la zona han fet l'extractora d'oli i tenen la maquinària per poder processar directament des de la llavor, la pròpia llavor, fins a la creació de xocolata en pols o xocolata en tableta. I això són unes 50 dones que estan involucrades i les seves famílies, i la venda la fan local, la fan directament allà al propi municipi, a Guampusirpi, o si no, a un hotel d'una altra aldea, que té, bueno, clar, com passa molta gent per aquella zona, té un petit supermercat i allà també comercialitza aquesta xocolata en tableta.
Que a més, doncs, com ens expliques, tot el procés és artesanal, no?, que es fa doncs, en aquestes localitzacions d'Hondures, no?, i per conservar també, m'imagino, doncs, aquest cacau pur, no?, aquesta xocolata també de local, no?, de proximitat, de quilòmetre zero, no?, per ells, perquè m'imagino que també el projecte és doncs, apoderar aquestes famílies, no?, però no només donar assistència, sinó també les eines necessàries perquè ells doncs, tirin endavant.
Exacte, sí, sí. I la creació d'aquesta xarxa, clar, entre els camperols, els productors del cacau i elles, que són les que transformen el producte i poden fer aquesta, no, aquesta venda del cacau o de la xocolata. No? Quan anem a vegades a les escoles sempre expliquem el projecte i, clar, als nens els agrada normalment, a tothom, no? Els agrada, sempre hi ha algú que no, no? Però sempre els diem, no és només perquè estigui molt bo el cacau, és que també és molt nutritiu.
Clar.
Té unes propietats que són molt bones i clar, i té una part el projecte que també contribueix a la nutrició de la zona. No? Pensem que és una zona que només mengen arròs, frijoles i de tant en tant alguna peça de carn. Llavors, clar, si podem introduir petits aliments, no? I aquest, no? Pues que és així com un dolç i és diferent, pues contribuint també en projectes de millora de la nutrició.
Perquè, Judit, com és el dia a dia d'aquestes famílies i més ara, no?, en temps de pandèmia, no sé si també doncs, encara s'ha agreujat més la seva situació, si fins i tot s'ha complicat, no?, també, a vegades, doncs, els recursos que arriben, no?, les ajudes.
Clar, s'ha complicat en part, sí que per sort ens expliquen sempre que allà la pandèmia no ha fet tant dany com ha fet aquí a Europa o com està fent a les ciutats hondurenyes. Uh-huh. Allò és una aldea molt petita i sí que va arribar el virus, però no sabem exactament per què. La gent no ha mort, per exemple, no? Que no? Seria ja la part més greu. La gent ho ha passat a casa i ho han passat tots pues de manera griposa. I això és una sort. Podria ser perquè la població és més jove, podria ser perquè viuen en espais molt amb aquesta distància social que ens diuen, no? Les cases són de fusta, llavors transpiren molt. No sabem exactament què ha passat, amb la metge a vegades ho parla, no? El nostre delegat, el Josep Aguilar, i volen veure per què podria haver estat això. Però, en canvi, a nivell social i econòmic sí que ha afectat. Clar, es van tancar les fronteres, es va aturar l'escola. Clar, fer unes classes a distància en un poble on la gent no té, bueno, no té res, no té ni llibres, és molt complicat. Llavors, la biblioteca que vam construir fa uns anys també amb la Fundació i diferents ajudes ha fet de vincle per tot això. Sí que es va tancar durant un temps l'horari obert al públic, uh-huh, però amb cita prèvia es podia anar a la biblioteca. Llavors els estudiants sí que han tingut accés igualment a poder mantenir el nivell escolar, uh-huh, i no s'han vist tan afectats com, no, com podria haver estat en un primer moment quan ens vam tancar nosaltres a casa, sí. I pensàvem, ai, que no arribi allà la mosquitia.
Sí, sí, tant.
Per sort, no els ha fet tan mal com podia haver estat.
Doncs afortunadament, perquè ja difícil, prou difícil és la seva situació. Judit, per acabar, explica'ns una mica també la vostra filosofia, no?, de la Fundació de Sid Mosquitia, una mica quins són els valors, no?, i el vostre treball d'actuació, no?
Sí, nosaltres, clar, defensem les poblacions indígenes de la Mosquitia d'Honduras, principalment és la zona on nosaltres treballem, i és la defensa i la dignificació d'aquests pobles. Les nostres actuacions és principalment, no, sobretot quan vam iniciar l'activitat, era arribar a tenir els serveis bàsics coberts, que és l'educació, la sanitat i l'alimentació, i ja per sort sí que és cert que l'alimentació pues, ja no és un problema greu, pot ser-ho en el moment que hi hagi huracans, no, i que faci un problema greu a la terra, però la població ja no té problemes d'alimentació en general, sí que menja entre 2 i 3 cops al dia. A l'educació hem creat aquesta biblioteca i donem beques d'estudi perquè els estudiants puguin continuar els estudis més enllà de la primària. I en sanitat sí que és el projecte més assistencial que tenim, perquè al no haver un hospital a la zona necessitem donar unes ajudes perquè els malalts puguin sortir, anar a l'hospital, comprar medicaments. Llavors, un cop tenim una mica més coberts aquests serveis bàsics, estem tirant per la línia de l'atenció socioeconòmica, que és la creació de grups empresarials, bueno, cooperatives, com seria aquest de Plunauni, de la xocolata, i també altres activitats més de lleure amb població jove, perquè puguin tenir uns espais fora de l'escola, també per poder relacionar-se i poder crear, no, uns vincles i uns valors també solidaris entre ells també, que ja ho tenen, no, perquè són, mm-hmm, unes poblacions que viuen molt en comunitat, però sí que també notem, no, que l'arribada de, no, dels valors occidentals i l'arribada també del narcotràfic està fent mal a la societat. Llavors estem mirant de crear uns grups amb joves perquè puguin tenir un lleure, sí, més enllà de l'escola, sense distreure's de les responsabilitats familiars, que entenem que són zones rurals i que encara pues, col·laboren a les tasques, al camp, a la llar.
Doncs amb molts projectes que la veritat són molt interessants. Judit, coordinadora de la Fundació Cid Mosquiti, moltíssimes gràcies per explicar-nos doncs, això, la vostra línia d'actuació i també doncs, aquesta campanya que s'inclou doncs, en el repte del Giving Tuesday d'aquest dia per compartir, no? Per pensar en els altres i per promoure la solidaritat entre doncs, això, la ciutadania, també les organitzacions i les empreses. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.